I obrim ara els micròfons de Ràdio Móra d'Ebre per una nova entrevista de cara al 27 de setembre. Avui ens visita la número 2 a la llista de Tarragona per la candidatura de Catalunya Sí que es Pot, la senyora Hortènsia Grau. Benvinguda una vegada més a la ràdio, Hortènsia.
Gràcies.
Bé, Hortènsia, comencem. Catalunya Sí que es Pot, pel canvi social i polític a Catalunya i la Catalunya de la gent. Per què aquests eslògans de campanya? A què voleu apel·lar?
Bueno, pel canvi social i polític, perquè necessitem un canvi per revertir, no?, per totes aquestes polítiques que ha hagut durant aquests 5 anys, tant per part del govern del PP a Madrid com per part del govern de Convergència i Unió aquí a Catalunya, que han portat a que les classes populars, les classes mitjanes estiguin més empobrides, que han portat a una privatització dels serveis públics i, per tant, a que la gent patís més, i sobretot han portat a uns extrems de desigualtat i de desequilibri territorial que, per exemple, durant els anys anteriors s'havia intentat lluitar contra aquest desequilibri i ara ja és brutal. Només cal veure els pressupostos i les inversions. I per això és la Catalunya de la gent, pel canvi social i polític, i el canvi polític que també passa pel canvi de les relacions de Catalunya amb l'Estat espanyol. I diem Sí que es Pot perquè sí que creiem, ho vam veure a les municipals, que començava el canvi, no? Començava el canvi en molts ajuntaments, i per tant creiem que sí que es pot canviar, que podem situar-nos, nosaltres podem trencar aquesta situació d'enrocament d'uns i d'altres, que no ens ha portat enlloc a l'immobilisme 5 anys, sinó hem d'anar a treballar per poder fer aquest referèndum que resolgui aquesta situació amb l'Estat espanyol.
Aquestes eleccions han estat convocades, no, en un objectiu clar, segons diuen, que és decidir quin camí ha d'emprendre Catalunya i caminar o no cap a un estat propi. Quin és el posicionament de la seva llista de Catalunya Sí que es Pot al respecte?
Clar, ells diuen que són plebiscitàries, però és tot bastant trampós, no? Perquè, primer, un plebiscit és una persona, un vot, i sobre un únic tema. Aquí ja diuen que no es comptaran vots, que es comptaran escons. Claro, si comptem escons, és a dir, escanyos, diputats, resulta que els comptem en una llei electoral que ells mateixos, ni Convergència ni Esquerra, durant aquesta legislatura, han volgut modificar. Una llei electoral que fa que un vot d'aquí de Móra d'Ebre valgui més que un vot, per exemple, de Barcelona, de l'àrea metropolitana, no? Per tant, primera trampa, primer engany, no? Diuen que és per un estat independent, però també diu que és per crear un estat independent. Però, clar, per fer això cal un mandat del poble, cal que la majoria de la gent ho vulgui, com ha passat al Quebec, com ha passat a Escòcia, i cal, vulguis que no, ells mateixos diuen, també, bueno, la CUP diu que no, que vol fer una declaració unilateral, però per fer una declaració, a part d'un referèndum clar, d'un mandat, cal negociar, l'estan negociant a Europa perquè tinguis la legitimitat. Per tant, ells mateixos també estan dient que s'haurà de negociar. Per tant, si hem d'arribar a ser una república catalana o no, que ja ho veurem, Catalunya serà el que el poble de Catalunya vulgui, sí o sí caldrà negociar amb l'Estat. I per tant, a mi em fa por que a partir del dia 28 se creguin que això, fent així, ja estarà arreglat. Vull dir, clar, és vendre un il·lusionisme que nosaltres no estem dient, que no, si Catalunya ho vol, ho serà, però cal una negociació, les presses són males companyeres, li va dir Alex Salmon, li va dir en Mas, li va dir, escolti, diu que jo hi he estat molts anys, i nosaltres sabem que això no s'acaba aquí, si hi ha aquest anhel i aquesta il·lusió, això serà. I després hi ha una cosa molt clara, o sigui, és l'únic, el president Mas, és l'únic governant d'Europa que ha fet les polítiques més bèstia d'austeritat, de retallades, i ja se'n va sortir el 2012 embolicant-se la bandera en aquella foto tipus Moisès, i ara es torna a embolicar, però és que s'embolica ell i s'embolica el PP. Fixeu-vos que ni ells ni el PP volen fer balanç, ni el balanç de lo que ha sigut aquest govern, ni el programa de lo que serà. Per què? Perquè quan estan a Madrid és que moltes de les polítiques les estan fent junts. Per tant, és una manera d'enganyar la gent. Nosaltres diem, volen que sigui un plebiscit, que ho sigui sobretot. Dret a decidir per a tot. dret a decidir de quina relació amb l'Estat, però dret a decidir quin model energètic, dret a decidir davant dels mercats, si rescatem bancs o rescatem persones, dret a decidir sobre sobirania alimentària, si donem ajuda als nostres pagesos i productors o caem en mans de la gran agroindústria, que és el que vol fer el tractat este de lliure comerç. Uh-huh. Per tant, dret a decidir en tot.
Ara entrarem al programa electoral de ple. Abans, Hortènsia, volia preguntar-te, perquè Catalunya Sí que es Pot és una llista transversal, no? És d'independents, de gent d'Iniciativa, de gent d'Esquerra Unida, de gent d'Alternativa, de gent de Podem, d'Equo, també. És a dir, però han vist aterrar aquí a Catalunya, no?, a primeres espases de Podem, no?, a Íñigo Rejón, a Pablo Iglesias. Molta gent ha trobat a faltar, ha preguntat on està Joan Herrera, on està la Dolors Camats. Diuen que Iniciativa s'ha quedat una mica en segon terme, que ha renunciat una mica a ser la protagonista per la marca Podemos, no?, que prengués una mica la batuta. Com ho veus, això, tu que has sigut militant d'Iniciativa?
Sí, sóc militant i encapçalat i diputada d'Iniciativa des del 2010. A veure, jo sóc molt positiva i jo penso que quan hi ha un projecte col·lectiu, els personalismes i els partidismes s'han de deixar al costat. A veure, Catalunya Sí que es Pot és una coalició, una suma, un front que en aquest cas la suma multiplica. És un front que agafa l'esperit del Frente Amplio que hi ha a l'Uruguai o de l'experiència de Grècia, perquè nosaltres sabem que només sumant tota l'esquerra podrem superar a la dreta, que és molt forta, molt poderosa, té els bancs, té l'Ibex, té els mitjans, molts mitjans de comunicació. Per tant, aquí s'ha fet amb la generositat. I sí que és cert que, bueno, sembla que ha hagut un desembarcament, no?, d'aquests líders tan mediàtics de l'Errejón, però que ells s'han compromès, són els únics a l'altra part de l'Ebre que s'han compromès a dir, escolta, si nosaltres governem, nosaltres volem un referèndum. I clar, els nostres candidats que estan fent campanya, vull dir que també estan fent actes, el que passa és que no ens podem desenganyar, a l'efecte Podemos té un efecte mediàtic molt potent. Llavors, bueno, jo dic que aquí és una suma de coses, no? Ells tenen molta gent, tenen líders, arrastren molta gent, nosaltres tenim quadres, tenim experiència, tenim molts anys de lluita, coneixement del territori, i això és el que hem de posar tots junts per a que sumi, la coalició EUIA, i ECO pues, aporta també aquesta novetat, no?, que per exemple aquí a Catalunya ECO no s'havia presentat perquè sempre dia que mos reconeixia Iniciativa com el partit ecologista, però a la resta de l'Estat ECO sí que va fent cosetes. Per tant, és una suma que multiplica i amb la que hem de deixar de banda els personalismes i hem d'anar al projecte i al, uh-huh, i al programa, si estem tots d'acord.
Doncs entrem ja de ple en aquest programa. Pel que fa a les infraestructures, comencem per aquí, Hortènsia, quina és la seva posició envers el desenvolupament d'algunes infraestructures, podríem dir, clau en el transport, com són el millorar les línies ferroviàries, la R15 i la R16, no?, que passen per aquí la Ribera d'Ebre i també per Tortosa, en el cas de la R16, per del sud de les Terres de l'Ebre.
Clar, nosaltres, mira, sabeu que jo he estat treballant molt amb la plataforma Trens Dignes, bueno, i de fet, quan vam venir aquí al mes de, crec que era l'agost, que caia un sol que badava les pedres, de fet, jo crec que era l'única diputada que vam fer la concentració perquè no tanquessin l'estació. Estàvem aquí, que va venir la Montse Castellà, Josep Casado, bueno, tota la gent de la plataforma. Jo els vaig portar al Parlament perquè entenc que el problema de la mobilitat al territori és flagrant. És una mica l'abandonament, Fixeu-vos que quan diuen és culpa de Madrid, bueno, culpa de Madrid, però a veure, conseller Vila, tu vas arreglar lo de la Nacional 2 de Girona, tu ho vas arreglar en seguida. Per què no vas arreglar lo de la 340? O quan vas canviar els trens, els convois a Girona, els convois vells, no?, els 449 pels convois nous, va començar per Girona el canvi. No va començar aquí. Clar, aquí hi ha un problema i és que s'ha invertit molt en AVE, i això ho explica bé Germà Bel en el seu llibre. La pena és que, bueno, ara és igual, ho explica bé. Aquí s'ha invertit molt en AVE, llavors les línies de Rodalies, que són les que articulen la mobilitat quotidiana de la gent. Pensem en l'estratègia, l'estació de Mora és estratègica, és l'única estació de la Terra Alta, o sigui, la gent ha de baixar, no hi ha més estacions aquí. Per tant, compleix un paper estratègic. No pot ser que la canvi. Tu no pot ser que des de Mora a la Nova no surti cap tren entre les 8 i pico del matí i les 12 per anar a Barcelona, quan hauria d'haver s'hauria d'articular aquesta mobilitat, no? Per tant, nosaltres creiem que ja que fer una aposta important per al concepte de mobilitat i més en un moment que tenim els temes de canvi climàtic, i s'està apostant molt per transport per carretera, per donar negoci, que no tinc res en contra d'IFE i altres companyies, però justament hem d'anar a un model que sigui sostenible, i el model sostenible en transport és el ferroviari. Per tant, ja que he fet tota una sèrie d'actuacions per millorar freqüències, millorar convois i articular tota la mobilitat. Ha d'haver un sistema de rodalies de Terres de l'Ebre, com hi ha a Barcelona.
A més, hem tingut el problema ara de la Nacional 340, no? Això és el Perelló i a
no, ara
la Mellamar.
No, aquest problema. Bueno, ara s'ha destapat.
Ara s'ha destapat i molta llàstima que hagi hagut de ser així,
sí,
no?
Sí, avui al diari teníem un altre accident, no?
Un altre accident a la Mellamar.
Però no ara, perquè aquest problema... Jo soc diputada des del 2010. En els pressupostos generals de l'Estat, quan estava el Joan... Bueno, abans, quan ja estava el Joan Herrera de diputat a Madrid, en els pressupostos de la Generalitat, en un munt de propostes de resolució, mocions, nosaltres venim demanant que se solventés el tema de la 340, no només en el tram aquest, també el tram de dalt, no?, del pacte de Roda de Barà, el tram des d'Altafulla a Vendrell, i aquí baix, sempre ho hem dit, des de la sortida d'Hospitalet, hasta la sortida d'Ulldecona. Per què? Perquè és la que té més volum i vam dir, escolta, aixequem el rescat. Com a mínim, desviem obligatòriament els camions, com a mínim. Si traiem els camions, ja estem posant més seguretat. I després, el tema de l'autovia 7, que és la via alternativa, no?, amb els dos trams, tant en el primer tram que arriba fins al Perelló, com en el tram del Perelló a la Jana. Això s'ha de fer. No? Tot i que nosaltres no som molt partidaris de desdoblar vies i desdoblar, no? Però en aquest cas sí que, sobretot el tram Perelló-La Jana, sí que ens interessa perquè no va paral·lel a l'autopista, va per dins, i per tant ens articula tota la mobilitat de pobles del Montsià. Per tant, nosaltres hem de dir, escolta, planteu-vos davant de la concessió, ja està més, l'AP7 està més que amortitzada. Però justament aquests que ara es posen detrás de la pancarta, el dia este, no?, alcaldes de Convergència que ara es posen detrás de la pancarta, quan Convergència, quan ha convingut a Madrid en els pressupostos generals, pues ha posat esmenes per a rescatar les autopistes radials de Madrid i no per ocupar-se per les del territori. Per tant, una miqueta de memòria, eh?
Fins aquí les infraestructures, Hortènsia. Anem ara a energia, perquè la Ribera d'Ebre és la comarca de Catalunya que produeix més energia, no? És una comarca clau en producció energètica, amb diferents fonts de producció, principalment les dues plantes atòmiques d'Ascó. Quina és l'opinió de Catalunya Sí que es Pot envers l'energia nuclear?
Bueno, és un dels punts de les prioritats, no el de nuclear, sinó l'energia. Bueno, el nostre programa, ja el sabeu, és un pla de tancament. Nosaltres, un pla progressiu de tancament a mesura que anem tenint fonts alternatives, eòlica, biomassa, solar. Per tant, nosaltres el que estem dient és que hi ha que fer un pla pont de tancament, perquè si no, tampoc no complirem amb els objectius de la Unió Europea d'anar cap a les renovables, i perquè, a més, entenem que no és una energia que, no ho explicarem, que porta més problemes que solucions. El que sí que està clar és que en aquells territoris nuclearitzats com és la Ribera, hi ha que buscar una solució, com es va fer a Alemanya quan es va tancar, per generar l'ocupació necessària i perquè no acabin més empobrides. No? Uh-huh. A més, és que, curiosament, en el cas de les nuclears, la gent de Junts pel Sí, bueno, Convergència Democràtica, que ha estat votant cada vegada que hem parlat dels temes nuclears, ha estat votant al costat del PP en el llibre nou de la Transició Nacional, que diu quin futur serà, parla d'allargar 20 anys més, quan sabem que no és segur. O sigui, parla de fins a 60 anys de vida útil, quan ara el 2020 i algo...
Sí, 10 anys queden de vida útil als reactors d'Esco.
Exacte, i a les piscines i a tot. Per tant, quan acabi la vida útil, i si podem abans, d'aquí al 2020, no? Perquè nosaltres parlem d'un pla pont en què a través del beneficis es fa un fons que va dedicat a anar fent aquest pla pont per a tancar, per a crear els llocs de treball en el territori, no? Clar, quan et parlen d'allargar, després del que ha passat a Fukushima, després de que els stress test han dit que les centrals justament gestionades per ANAP són les que concentren major número d'incidents de totes les centrals de tot el parc espanyol, doncs a nosaltres ens preocupa. Per això aquí volem un posicionament clar, i si són tan demòcrates i volen també tant que fem referèndum, escolta, pues el que demanem és com s'ha fet a Itàlia i com s'ha fet a altres llocs, pues un referèndum sobre si la ciutadania vol seguir sent nuclear o opta per energies alternatives.
Bueno, ja ho ha anunciat una mica, però és que aquí hi ha monocultiu econòmic, suposo, al nord de la Ribera d'Ebre, sobretot. Estem parlant de 1.000 llocs de treball directes,
sí, per
més
això,
uns altres.
Per això nosaltres parlem d'un pla pont progressiu de tancament. A veure, perquè hi haurà, per una part, hi haurà que gestionar tot el tancament. Tu ja saps quan es va tancar Vandellòs 1, que el desmantellament també genera llocs de treball i tota la gestió. Per tant, hem de fer un pla pont a curt, a mig i a llarg termini que pugui crear ocupació en el territori. Clar, estem pensem que la Ribera té pocs habitants, bueno, les Terres de l'Ebre en general, perquè per aquest mal reequilibri territorial representa, crec que és un 23 o 24% del total de la població de Catalunya. Però necessitem que hi hagi fixada la població en aquest territori. I, per tant, hem de veure quines línies, no? Quins actius desenvolupem a la comarca, que també pot continuar sent el tema energètic, no? Perquè tenim el tema hidràulic, tenim potencialitat en tema eòlic, en tema de recerca, que pugui crear llocs de treball, també lligats a innovació, recerca, desenvolupament, perquè a mi em fa gràcia quan diuen és molt important el sector agroalimentari a la Ribera. Sí, sí, però clar, tot no pot ser el sector agroalimentari, perquè els joves d'aquí, que són enginyers, que són gent formada, també s'ha de poder quedar aquí al territori a treballar. Per tant, hem de poder compaginar i equilibrar llocs de treball en el primer sector amb l'agroalimentari, que és potent i s'ha de desenvolupar, amb el turisme, amb el patrimoni, però també amb temes tecnològics. I amb temes tecnològics pot estar lligat al desenvolupament i aquest pla pont de tancament a les renovables. Nosaltres hi creiem molt que és possible.
Sí, vostès hi creuen molt, però sempre que sento un pla pont de tancament és que ja portem molts anys d'energia nuclear i no veig que sigui un document.
Sempre ens ho han... No, hi ha un document i el pla pont està fet. I de fet es va presentar... No sé si va ser el 2012 o 11, això hauria de mirar la Laia Ortiz, el va tornar a presentar. Va presentar una proposició no de llei a Madrid i també ens ho van votar en contra. Clar, per això també necessitem un canvi aquí, però també necessitem un canvi de govern el 20 de desembre a l'Estat.
Bé, Hortensia, canviem de tema per indústria, agricultura i turisme, tot i que ja l'ha tocat una mica, no?, quan hem parlat d'energia, i és que el sector industrial ha tingut un paper molt important al desenvolupament econòmic de la zona, sobretot a la Ribera d'Ebre, com ara mateix parlàvem, i són moments complicats econòmicament. Com s'hauria de potenciar el desenvolupament dels sectors primari, secundari, també els serveis, aquí a les Terres de l'Ebre en general, en concret també a Ribera d'Ebre, Terra Alta?
Sí, a les Terres de l'Ebre i a Ribera. A veure, hi ha una part del sector, com dèiem, el primer, no? L'agroalimentari té molt de potencial, però ha de fer canvis. Ha de fer canvis perquè ara tenim més producte, o sigui, no li donem el valor afegit al producte, perquè som productors amb molta quantitat, ens passa amb el cítric, però després un cítric que es ven molt, a molt baix preu, que no recupera costos, i no es fa tampoc el que dona diner, que és la transformació, el tema del suc, el tema del preparat, de l'envasat. Per tant, hi ha com diverses línies en aquest sector. Primer, fer un producte de qualitat que tingui IGP, que tingui... S'intentava amb la fruita, no?, amb la fruita dolça, amb la cirera, amb el préssec, doncs aquí hem d'anar cap a treballant, cap a aquests mercats. I després també amb el que és la transformació. Hi havia una empresa, si no recordo malament, aquí al polígon, a Mora, que havia començat a treballar molt aquest tema de la transformació i, a més, en producte ecològic, des de l'olivada, els purés de sucs, purés de verdura... Bueno, aquest és una línia de treball i, a més, és una línia que dona i que, en aquest sentit, el Departament d'Agricultura també, els diferents consellers, intenta impulsar, no? Després hi ha un altre sector, que és el tema industrial. A veure, la Ribera ha tingut una vocació perquè tenim Flix, i clar, a veure, però Flix també està patint una reconversió. Sabem que el Cross ha de patir una reconversió perquè el tema del mercuri a l'any 2020 s'acaba. I de fet, hi havia la proposta, i a mi em sembla molt interessant, el fet de l'extracció dels llocs tòxics va produir que es creés tot un sistema molt potent, no?, amb l'abocador, de molta tecnologia. Això ens pot especialitzar perquè és una tecnologia molt nova, l'extracció i el tractament de llots. Per exemple, aquí hi havia tota una idea de poder fer un clúster en aquest sentit de com gestionar aquests residus de la química, o sigui, com reconvertir el que hi ha a Flix, perquè Flix sempre ha tingut vocació industrial. Clar, Arcros també s'haurà de replantejar quan deixi de produir-lo amb el mercuri, pues si canvia cap a un tipus de química més verda, pues com ha fet la BAF o Down, no? Amb el de les membranes, etc. Per tant, jo crec que aquí hi ha un potencial. I en acabat també tenim un potencial amb el que són els serveis d'atenció a la persona, no ho oblidem. I jo com a dona ho he de posar en valor. A veure, els serveis, des dels serveis públics també, els serveis d'atenció a la persona, que vol dir la cura de la gent, la cura de la gent gran, la cura dels infants, lligats a la salut, lligats a la llei de dependència, aquests també han de generar llocs de treball perquè hem d'arribar a un nivell més europeu, perquè si et fixes en la crisi s'ha destruït molt lloc de treball aquí, no? Avui o ahir sortia que els dels treballadors dels geriàtrics, dels centres de dia s'estaven manifestant perquè no poden cuidar bé els avis. Per tant, aquí tenim també un viver de llocs de treball i que a més fixa la gent al territori, perquè si tu tens un centre d'avis en un poble, allò no es pot deslocalitzar.
Sí, justament li volia comentar, el pròxim bloc sigui l'atur i l'ocupació, no? I sí, són xifres preocupants les de l'atur aquí al territori i a Catalunya en general, sí. I quines propostes faria el seu grup per reduir aquesta taxa,
bueno,
alarmant?
Una mica ja... Bueno, nosaltres portem, portem també com a proposta ja pla de xoc, perquè hi ha algunes comarques que s'ha de fer pla de xoc. Per exemple, no pot ser que, per exemple, tenim comarques com el Baix Penedès, tenim comarques com el Montsià. Clar, el Montsià, les últimes xifres d'atur, i t'ho diré de memòria, però si la mitjana de Tarragona està per sobre de la mitjana de Catalunya, en el cas, per exemple, de la Sénia, del municipi de la Sénia, l'atur era del 30%. Clar, no podem tornar-ho a fiar tot al totxo, a la bombolla, no?
O al moble, sí.
O al moble. El moble... Exacte, el moble està associat, però amb el moble hem estat treballant, amb el clúster del moble, i li hem insistit molt perquè hi ha una empresa, allí ja hi ha la tecnologia i el coneixement, per tant també hem de mirar com anem reconvertint. Jo me'n recordo que em vaig discutir molt un dia amb el conseller Mena, perquè jo li vaig dir que quan jo preguntava moltes preguntes sobre lo del clúster, què estaven fent per ajudar el sector del moble, no? De no només la Sénia, perquè hi ha també la Sénia, Ulldecona, no? Hi ha diversos pobles afectats. Jo li vaig dir que, escolti, dic, no vol anar a instal·lar un IKEA a Tarragona? Negocien amb IKEA. Vostè, Generalitat, pressioni a IKEA, li diu, vale, jo et facilitaré que tu t'instal·lis a Tarragona, però a canvi, una de les línies que tu facis, un dels mobles, me l'has de fer a la Sénia. Coses d'aquestes, el govern les ha de fer, ha de ser proactiu a fer aquesta mediació. Per tant, no podem tornar a caure amb la bombolla que és que ens ha portat a que pobles costaners que van edificar i que ara trobes pisos per 30.000 euros. Per tant, hem de dir, no pots posar tots els ous a la mateixa cistella i diversificar. Tenim una part, que ja ho hem dit, no? Lligada a l'agroindústria, i perquè tenim un sector fort i potent i únic, el cítric, l'arròs, el producte de qualitat d'horta. En Tarragona tenim la sort, Terres de l'Ebre, que no tenim transgènics. Aprofitem-ho, siguem un referent en producte ecològic, posem la marca reserva de la biosfera a la nostra fruita, a la nostra verdura. Tenim un sector superpotent turístic, lligat al Delta de l'Ebre, al turisme d'observació d'aus. Això, que la gent se'n burla, això genera molts diners, perquè genera diners en el sector de l'agroturisme, cases rurals. Per tant, sector, i no només turisme de natura, turisme de natura, turisme de patrimoni, turisme de memòria històrica, el Comebe, les campusines. Escolta, això mou gent. Tinguem una xarxa ben articulada al poble de Corbera. Per tant, turisme de memòria, turisme cultural, de patrimoni. Agroindústria, sector industrial també. Sector industrial perquè els joves de l'Ebre no se n'hagin d'anar. Doncs també amb llocs de treball, amb recerca, o sigui, amb llocs de treball que donin més valor afegit. Tot el tema d'eficiència energètica, ja que més que construir més, hem de veure què passa amb el parc d'habitatge que tenim, perquè a més això la Unió Europea ens anirà obligant per fer aquesta transformació cap a la rehabilitació d'edificis amb eficiència energètica, i això lliga molt amb la pobresa energètica, perquè justament les llars més pobres, les llars que pateixen més pobresa energètica, a part de perquè no poden pagar els subministraments, és perquè són llars que són velles, que estan mal aïllades, que s'escapen, m'entens? Vull dir, tot està lligat, i per últim els serveis d'atenció a la persona. I aquí, com a dona, ho he de dir, perquè no hem de, no hem de ser les dones qui paguin el preu d'aquesta crisi com l'estan pagant, no, perquè les dones estan sofrint aquesta doble jornada, que al tancar serveis de iaios, tancar serveis d'avis, les dones estan carregant a les seves esquenes la cura de les persones, i per tant, amb atenció a la persona i a tot un bloc de creació de llocs de treball.
Anem avançant ja, Hortènsia, l'última qüestió. Fa referència al riu Ebre, no? Una de les preocupacions del territori en les últimes dècades i abans i tot.
Sí.
Contínuament pateix amenaces i actualment segueix la batalla pel cabal mínim ecològic, no?
Cabal ambiental.
Com creu que s'hauria de gestionar tot el que fa referència, no?
Al, doncs mira, al riu? Jo en aquest sentit estic contenta dels deures fets, i encara ens queda molt per fer, eh? Però mira, quan va sortir l'anunci del pla hidrològic, que era, bueno, la proposta de cabal del pla hidrològic, és ni té base científica i és un desastre. Això sí que és un verdader desastre. Nosaltres vam portar al Parlament una moció que ens va ajudar la gent de la plataforma, que des d'aquí els hi vull agrair. A mi em van ajudar molt Manolo, Susana, a fer-la. Ens va ajudar gent del món científic. I vam portar una moció al Parlament que es va aprovar per tothom, menys pel Partit Popular. I aquella moció, era, nosaltres diem que era el full de ruta que havia de seguir el govern. I nosaltres li dèiem, escolta, govern, has de convocar la Comissió de Sostenibilitat perquè fixar un cabal ambiental, perquè els cabals que s'havien fixat eren els dels 2007, no? Que havia tres, no? En un escenari d'any sec, en un escenari d'any normal i d'any molt plujós. Finalment, ja ho sabeu, es va reunir i ara tenim uns cabals fixats que estan lluny de lo que proposa el pla hidrològic. Vam dir, hem de fer tota una sèrie de deures per demostrar, hem d'actualitzar les fitxes de biodiversitat dels espais Natura 2000, perquè amb el que podrem anar a Europa a denunciar, podrem anar si diem, escolta, aquest cabal ambiental posa en perill el delta. Amb aquest cabal ambiental l'espai xarxa Natura 2000 no es podrà sostenir, el delta tindrà regressió. Per tant, ho hem de demostrar científicament. Tot això està en una moció recollit i tot això és el que, bueno, el conseller Vila, forçat i a tranques i barranques, va fent. Però aquí hem d'estar tots units, hem d'estar tots units, però també al final aquí haurem de negociar, perquè l'Ebre no podem posar una paret. L'Ebre neix en un altre lloc de l'Estat i afecta moltes comunitats, i per tant aquí també necessitem aliats. Mira, amb l'última sessió de la Xano, ha hagut altres comunitats, perquè ha hagut canvi polític, que han vist que aquesta proposta de plan hidrològic és una bestiesa, perquè no es pot parlar de fer no sé quants, crec que parla de 40 nous embassaments, d'augmentar els regadius 300.000 hectàrees, però aquí jo també demano responsabilitat al govern català, perquè el govern català també amplia un munt d'hectàrees de regadiu i els està dient a l'Aragó, li està dient a la Rioja, vosaltres no amplieu, vosaltres no regueu, però jo les meves hectàrees de regadiu no les toco. Home, no. Aquí, si replantegem hectàrees de regadiu, les replantegem tot tothom. I per tant, aquí a Catalunya també.
I ja per acabar, Hortènsia, s'ha dit que el 27 de setembre és una data clau, però sobretot també perquè obre una gran incertesa, no?, per lo que passarà el dia 28 de setembre. Jo li volia preguntar això, el 28 de setembre, què? Què ens hem de trobar? Què hem de fer?
Jo no tinc la bola de cristal, la bola màgica, no? Tant de bo, però jo penso que el 28 tindrem sorpreses. Tindrem sorpreses perquè jo espero que nosaltres puguem ser la segona força al Parlament. Jo lluitaré, ho espero, i crec que seria el desitjable, perquè una segona força que pogués ser, per exemple, Ciudadanos, ens torna a posar molt enrocats, en posicions molt enrocades del sí i del no, i perquè jo crec que necessitem poder desencallar. I jo crec que a partir del 28, com que haurem d'anar preparant, bueno, diuen que haurem d'anar preparant, i de fet nosaltres volem preparar aquest procés per preparar el referèndum, però clar, al país ens hem de continuar governant amb salut, amb energia, no? Les escoles han de continuar funcionant. En tema de finançament, hi haurà moviments, i jo espero que puguem, que totes les forces progressistes d'esquerra que realment volem millorar i transformar les condicions de vida de la gent, ens puguem posar d'acord i treballar junts. Uh-huh. És el meu desig.
Per últim, Hortènsia, tens 30 segons per demanar el vot a tots els nostres oients.
Bueno, pues si voleu, si creieu que les persones que a Catalunya tenim dret a decidir-ho tot, no només quina relació volem en Espanya, sinó també si volem una sanitat pública o privada, si volem que es mantinguin les escoles en bones condicions, si volem que els huelos i la gent tingui residències i si volem sobretot que la gent trobi feina, que els nostres joves no hagin de marxar del territori i volem que la terra, no, conservar-la i el bé comú, el vot és per Catalunya Sí que es Pot, que nosaltres som la garantia de que no farem president al president Mas i de que hi haurà un canvi.
Moltíssimes gràcies, Hortènsia Grau, número 2 a la llista de Catalunya Sí que es Pot a la demarcació de Tarragona. Un plaer haver-te tingut
aquí. A vosaltres, a mi també m'agrada vindre
sempre. I fins la propera.
Fins la propera.